Què és per tu la independència artística?
Per mi la independència artística sempre ha sigut una cosa molt clara, que és fer el que m'agrada. I això ho faig. És veritat que hi ha processos més complexes. Quan fas televisió o quan fas cinema, formes part d'una cadena o formes part d'una productora, sempre hi ha més gent que opina sobre el contingut. Quan fas teatre, a vegades hi ha menys gent, i quan puges sol en un escenari i t'enfrontes al públic, probablement sigui el moment artísticament més independent, perquè no hi ha filtres. Al final la independència sempre és qüestió de filtres, no? Però sí que continuo, tant sempre que faig cinema o faig televisió, continuo fent les coses que m'agrada. I probablement els moments que hagi tingut menys independència artística ha estat per una dependència econòmica que t'ha obligat a fer una feina. Soc jefe, que és una cosa que no m'ha agradat mai, i de fet ara estic en un procés de desmontando a Corbacho, desmontando a jefe, perquè estic deixant de formar part de totes les productores de les que formava part, perquè no m'agrada ser empresari, mai m'ha agradat. Jo al final, i suposo que igual que el Santi Balmes va començar amb una guitarra tocant a garitos, jo vaig començar fent teatre al meu col·legi i amb els meus amics fent teatre perquè m'agradava. Aleshores, aquest pas, sempre penso, si tu fas el mateix que feies o el que t'ha agrada, tens una batalla guanyada. És veritat que després hi ha gent que aposta els diners perquè tu no els poses. Un productor de cinema, lògicament, pot posar o pot buscar uns diners, 500.000 euros, un milió i mig, 2 milions, 3 milions, per fer una pel·li, i tu estàs allà davant. Jo tampoc sóc irresponsable, però tampoc ho era quan feia teatre amb els meus amics. Aleshores, intento que si aquella gent que ha arriscat els seus diners els pot recuperar. Ara, tampoc hi ha fórmules màgiques. Un productor pot pensar, no, si posem aquest xiste recuperaré la meva inversió. Tampoc t'ho assegura ningú. Aleshores, si tu has confiat en una persona per portar aquest vaixell, normalment t'has de deixar portar per aquest capità, que no serà un irresponsable, que dirà, vamos a estrellar el barco contra los icebergs porque tengo unos amigos piratas que ho agafaran tot.
Quin ha estat el millor moment de la teva carrera?
Professionalment, a mi probablement el moment que m'hagi tocat més i del que m'hagi sentit més content és quan vaig estrenar Tapes, i quan la vam estrenar al Festival de Màlaga, a més, perquè jo havia fet moltes coses, havia fet teatre, ja havia fet televisió, però probablement el que sempre he fet més a la meva vida és anar al cinema com a espectador. M'agrada molt el cinema, amb el cinema, no sé, sempre m'he emocionat molt, he tingut una connexió emocional potent, i el fet de fer una pel·li i aleshores que veure la gent al cinema mirant algo que has fet tu, em va fer algun tipus de clic a dintre, i a més al Festival de Màlaga va ser la primera vegada que passava en la pel·lícula en públic, perquè a vegades el procés d'una pel·lícula és molt llarg, tu l'has vist 150 vegades a la sala de muntatge, però normalment hi ha un dia que dius, bueno, pues ara entrarà la gent a la sala i veurà la pel·lícula, i això va passar al Festival de Màlaga. També era molt emotiu, era la nostra primera pel·li, era un festival que en aquell moment estava començant i hi havia molt bon rotllo, i va ser molt emocionant. Va acabar la pel·li, la gent es va posar a dreta, ens va anar molt bé amb aquell festival, i jo allà, a més, estava en un palco, em vaig haver d'amagar perquè vaig començar a plorar com un tontorron. Bueno, com una persona, vaig començar a plorar com una persona humana, i la veritat és que és un record que li guardo molt de carinyo. Vaig estar als 90 minuts de la pel·li mirant a la gent des del palco, mirant-los. Era incapaç de mirar la pantalla, ja ho havia vist. Aleshores, mirant-los i escoltant-los, els silencis que feien, les rialles, si estossegaven o no. El Juan em deia, què estàs veient? Sí, tio, estic mirant al públic, perquè estava com... Era una tensió molt gran, era a més, jo clar, acostumat al teatre, que és una cosa immediata, que estàs veient a la gent cada dia i tal, o a la tele, que no els ves mai, sinó quan et paren pel carrer, què passa, Sebas? Era molt diferent, havies estat allà, tancat, fent una història, i aquell dia ho posaves, li ensenyaves a la gent.
Quin va ser el moment clau?
Probablement, com vaig començar a pujar-me molt jovenet als escenaris, al col·legi, perquè vaig tenir també la gran sort de que va arribar un professor quan jo feia EGB, jo soc de l'època de... Jo fui a EGB, va arribar un professor de fora, un tio d'Extremadura, que ell volia fer teatre al col·le, que fins aquell moment no s'havia fet teatre, i el tio va insistir molt, va agafar uns textos, va començar a treballar, primer va fer El petit príncep, després una altra obra i tal, i jo la primera vegada que em pujo a l'escenari i surt d'una forma totalment inconscient, perquè en aquella època probablement volia ser futbolista, però no estava dur. dotat per fer-ho i ho vaig haver de deixar. La primera vegada que vaig pujar a un escenari i vaig veure el públic, que també és veritat que eren pares, amics, companys de l'escola i tal, però que s'encén la llum i jo vaig veure les seves cares d'expectació allà, jo estava a l'escenari i quan va acabar l'obra i van aplaudir, vaig sentir una sensació tan gratificant que jo crec que pràcticament a vegades ni el sexe m'ha donat tant de plaer com aquell moment. Vaig pensar, m'agrada molt això. No, ni tan segons, ni vaig pensar, m'agradaria dedicar-me a això perquè no formava, no, amb 8 anys no, però va ser una sensació que recordo molt agradable.
Confessa'ns un guilty pleasure.
Tinc molts, eh? Jo penso que he anat a veure a la Pantoja amb els seus concerts a Justo Molinero, allà al Palau d'Esports i Palau Sant Jordi. No em van portar amb els ulls envenats els meus amics, que això ho fan molt. A vegades em paro més del que m'agradaria fent zapping a programes com Deluxe i com Sálvame, em paro i el que passa és que es converteix en un guilty pleasure perquè ja comences a barrejar-lo amb altre tipus de substàncies i ja ric molt amb la Belén Esteban i amb aquestes coses, i Eurovisió, que porto com 2 o 3 anys comentant-ho allà, perquè també al final, en Twitter el guilty pleasure és més, la consciència més tranquil·la, perquè sempre que ho estiguis fent com en broma, no? I tu en canvi estàs ballant com un boig una cançó d'una drac d'Eslovàquia a casa i estàs allà i estàs dissimulant perquè et fas l'enrotllat. Però artístics en tinc molts. Per mi el cinema ja és... Clar, anava a dir-te, jo revisionava molt les pel·lícules del Pajares i de l'Esteso. Izaro Films, que sortia aquella... Jo hice a Roque 3, Los Vingueros, Los Extremeños se tocan... Clar, és que era tot... A més, ho veia de petit i de petit no era... No, de petit era incapaç de veure que allò era guilty pleasure perquè allò era... ho anava veient. Però clar, després, igual d'aquí 40 anys, totes les pel·lícules de Utah Patok també són guilty pleasure. Perquè clar, Virgen a los 40 i tal, tot és molt guai, saps? Però és guai ara, però d'aquí 30 anys igual l'estan preguntant a tios joves i el tio està diguem, no, jo haig de confessar que m'agrada molt veure un cop a l'any Virgen a los 40.
En què ets expert?
Crec que m'estic especialitzant bastant en relacions humanes. Ojo, eh? Cada cop m'agrada més, o sigui, xerrar amb la gent i veure el cantó bo de la gent, perquè crec que la gent anem molt ràpid i dius, hòstia, aquest tio no em cau bé. Per què? Ah, no ho sé, no el coneixo, però no em cau bé. És una afirmació que no és real. Aleshores, bueno, indaguem. Després, si no cau bé, no cap bé, no el tornes a veure mai més a la vida. Però m'agrada cada cop més relacionar-me amb la gent. Perquè al final és com complicat. Això moltes vegades jo parlo amb l'Andreu, perquè l'Andreu imagina que té com 2 milions i pico de seguidors i el veus afectat quan un tio fa un mal comentari i jo li dic, hòstia, és que això és com si estàs al Camp Nou, ets Messi, hi ha 100.000 tios cridant Messi i hi ha un a l'orella cridant, ets un patata, però aquest el sents igual que els altres 100.000. I jo crec que això s'ha de relativitzar moltíssim. A mi hi ha sempre una frase que m'encanta, que és ni quan hablan bien de ti eres tan bueno, ni quan hablan mal eres tan malo. I això és molt aplicable a Twitter, perquè, escolta, si tu fas el que fas, després, bueno, pues està molt bé, però no pot afectar-te. Què passa? Que som humans, aleshores tu estàs mirant, hòstia, m'ha encantat el llibre, quina merda de llibre, et quedes amb aquell. Però ho has de relativitzar moltíssim, això, i no pots obsessionar-te, que crec que al final és, tampoc pots obsessionar-te amb la vida d'anar pel carrer, la gent m'està mirant, perquè, bueno, escolta'm, tu vas pel carrer, i si algú et para et diu, ei, hola, et puc dir una cosa? Parles, però no pots pensar, tothom m'està mirant. Que hi ha gent que li passa, i que va per la vida massa pendent dels altres i del que diran. Jo sóc bastant lluitador contra el que diran. De fet, quan estic amb algú i diu no fem això perquè tal, fem això si ens ve de gust, ho fem, i si no, no ho fem.
Bonus, ven el teu peix en 15 segons.
El meu llibre es diu People from Ibiza. Em diuen que faci servir 15 segons per vendre, però em sobren 10. És molt bo, t'ho passaràs molt bé, riuràs. Gràcies per comprar-ho.